L'agenda de concerts avui a Catalunya, just una setmana després del 20 d'abril, del 20 d'abril, Celtas Cortos arriba avui a Barcelona.
20 d'abril
del 90. Arriben el 27 d'abril, una setmana de retard. La mítica banda de Valladolid, 40 anys de trajectòria, torna avui a la ciutat, a la sala Rasmatàs, amb un disc acabat d'estrenar. I si Celtas Cortos passa les influències celtes pel filtre del rock, Mago de Oz hi posa heavy. La banda que hi va passar per Barcelona actua avui a la Mirona de Sal i presenten el seu últim disc, que es diu Alicia en el Multiverso, però òbviament el Fiesta Pagana, que no faltarà. També Girona, segona estrena en directe del nou disc d'Oques Grasses. Després de la setmana passada, Terres Tarragonines, avui a les trenes, és el segon concert de la gira de presentació del nou disc d'Oques Grasses, Fruit del Deliri, treball que va llançat, ha entrat directament al número 3 de la llista de vendes espanyola i és el millor debut d'un disc en català de tota la història de Spotify. Èxit rotund que es tradueix en el directe, com demostra el fet que les entrades pel concert d'avui es van exaurir fa setmanes. I precisament Julieta, qui col·labora en aquesta cançó d'Oques Grasses, actua avui a Berga. Amb aquesta cançó acabada de sortir del forn, que suma al repertori de la gira Alguna Nit Tour, avui al Pavelló Vell de Berga. I també hi haurà festa al Festival de Camprodon amb Figaflaues. Els de Tarragona, de Valls, de fet, són els cap de cartell de la segona jornada del festival, en què hi destaquen també Làgrimes de Sangre i Senyor Oca, entre altres. Avui és la segona jornada del festival que ha plegat noms importants del panorama musical català. I del Pirineu a la ciutat amb Que te calles. Aquest quartet de Barcelona ha tornat de Llatinoamèrica, on han fet una desena de concerts. Avui a Barcelona enceten la recta final de la gira de presentació del seu segon disc antiheroïna, en concert a la Sala Apolo del cicle Curt Circuit. I per acabar, un comiat, Andy Lucas. Som de amores, amores que maten. El duo, format per Andrés Morales i Lucas González, estan immersos en una gira per celebrar 20 anys, d'unidó, eh? De carrera a Mèxic, com aquest Son de Amores o Tanto la Quería. Avui seran el Sant Jordi Club, no feu riure. Les 9 i 2 minuts. Vaja, aquesta hora del matí anem amb els esports i amb el Pol Rodríguez. Bon dia, Pol.
Bon dia.
Temps pels esports. De seguida anirem a Ferrat, de seguida anirem en tertúlia a la seu del PSOE, on des de quarts de 10 s'esperava l'arribada de líders, però crec que ja hi estan arribant des de primera hora del matí, on s'espera una gernació per donar suport a Pedro Sánchez. Veurem amb el Jordi Armenteres i amb el Roger Perciba què s'hi viu exactament. En tot cas, més enllà del que us explicàvem abans esportivament de Pedro Rocha i del caos a la Federació Espanyola, el dia d'avui hem d'estar especialment pendents del Barça femení, perquè avui se la juguen a Stamford Bridge davant 40.000 espectadors a la tornada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea. Recordeu que han de remuntar un 0-1 que va haver-hi a Montjuïc a l'anada si es volen classificar per la quarta final consecutiva d'Europa. Última hora des de Londres amb la narradora del Barça femení a RAC1, Laia Coll, bon dia.
Bon dia. Fa només un any el Barça va remuntar un 2-0 a Eindhoven. La final ha estat en boca de tot l'equip aquesta setmana per veure i creure que la remuntada és possible. Ho explicava aquesta nit Patrick Harro en una entrevista al Tu Diràs.
Nos sirve para que realmente nos lo creamos. Realmente digamos, claro que se puede. Hemos remontado hace unos meses dos goles en 45 minutos. Dos goles en 45 minutos, que a priori es más difícil, pero teniendo esa prueba de hace unos meses, es que no lo tenemos que creer y es que podemos.
El Barça vol seguir fent història i classificar-se per la quarta final consecutiva i una final especial perquè juga a Bilbao. El Chelsea ha preparat tota la maquinària per evitar-ho i Stamford Bridge estarà ple amb 40.000 espectadors. Per primera vegada s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides en un partit del femení.
Gràcies, Laia. El partit el podreu seguir a RAC1 des de les 6 de la tarda. Mentrestant, avui també juga el Girona, primera, i amb la classificació europea a la butxaca, l'objectiu és la Champions. Els gironins que Costa visiten a les dues, per tant horari via lliure. Acabarem una estona abans al camp de Les Palmes i en cas de guanyar es col·locarien provisionalment segons, Pol.
Sí, avançarien al Barça, que rep dilluns al València. L'equip de Michel que viatja a Les Palmes amb la baixa segura de Cristian Estuani, però ha recuperat a Couto i Ángel Sabiño i Sigankov. El tècnic madrileny, pendent d'entrar a la Champions, no pensa gaire en la segona posició.
No, el nostre objectiu és Champions. Hem fet una classificació històrica per Europa i ara lluitarem per un somni, que és la Champions. Ho demàs no interessa ara mateix.
El Girona estarà pendent del resultat de l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, que juguen avui a les 9 de la nit, perquè en cas de guanyar els matalassers, i si els gironins també ho fan aquest migdia, el coixí de punt respecte a la Champions seria de 13, quan en queden 15 en joc. Per tant, ho tindríem pràcticament fet.
Doncs pendents de tot plegat, d'aquest Les Palmes-Girona, que arrenca les dues, que podeu seguir des de mitja hora abans, una mica més fins i tot, a RAC1. El que no fluix és el Real Madrid, que va embalat cap al títol, va guanyar el Clàssic i va sentar-se a la Lliga. Ahir també pràcticament està a tocar del títol després de derrotar la Reial Societat 0-1.
Sí, amb un equip ple de suplents, el jove turc Arda Güler va ser l'autor del gol contra una Reial Societat a qui també el VAR li va anul·lar un gol de Kubo per falta prèvia a Tchouaméni, un Madrid que necessita només 4 punts per ser campió de Lliga matemàticament.
Per tant, dues jornades, a no ser que fallin els rivals directes. A segona divisió, l'Espanyol, que visita a 2 de 7 en directe a RAC+1 al camp de l'Elx.
Partit contra un rival directe, l'Espanyol és quart a 2 punts de l'ascens directe i l'Elx és cinquè, un partit que els blanquiblaus afronten sense Nico Melamed i amb la novetat de Cabrera. Recordem que l'Espanyol amb Manolo González encara no ha perdut, tot i que ve d'empatar 2 partits consecutivament.
I deixem el futbol perquè el Barça de bàsquet ha empatat la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. Ahir van guanyar el Palau 77-69.
I viatjaran a Grècia amb una situació no tan complicada. Els blaugrana van ajustar errors del primer partit i sobretot van augmentar el nivell físic i defensiu. Per cert, aquest cap de setmana l'Olympiacos ha ajornat el seu partit de Lliga, però el Barça juga diumenge a 2:15 Andorra.
Avui, per tant, arrenca la jornada 31 de l'ACB amb el bàsquet Girona contra el Bilbao a 8:45 i a la mateixa hora la penya visita el Gran Canària. I encara en motor, Marc Márquez, que pot aconseguir aquesta tarda a l'esprint del Gran Premi d'Espanya la primera victòria amb Ducati Jerez. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, l'octocampió Cerverí va fer el tercer millor temps del primer dia del Gran Premi ahir divendres, trepitjant els talons els dos més ràpids, el campió Pecco Bagnaia, també amb Ducati, i l'empordanès d'Aprilia Maverick Viñales. Marc Márquez se sent entre els millors i destaca la importància d'aconseguir una bona posició a la graella.
Bueno, en el primer dia la veritat és que millor pel matí que per la tarda. Al matí m'he trobat molt còmode, molt ràpid des del principi. La tarda m'ha costat una mica més, però l'important és que estem dins d'aquest grup de 4 o 5 pilots que estem pues, un pelet per davant dels altres. Intentar estar dels 6 primers demà a la classificació serà una gran ajuda per les dues curses.
La Q1, amb Àlex Rins i Dani Pedrosa entre els pilots que lluitaran per un lloc a la definitiva Q2, començarà quan faltin 10 minuts per les 11 del matí. I la pole es disputarà amb Maverick Viñales, Marc Márquez, Aleix Espargaró i Àlex Márquez ja classificats entre 1:15. L'esprint, a 12 voltes, serà a les 3 de la tarda.
9:08, gràcies Quim i gràcies també Pol Rodríguez. Fins ara.
Fins ara.
De seguida arrenquem tertúlia, avui acompanyats de Carles Fernández, d'Alejandro López Fonta, d'Arturo Puente i de Milagros Pérez Oliva, pendents del Comitè Federal del PSOE a Ferrat, de seguida també amb el Jordi Armenteres i el Roger Parciba, des d'allà mateix, pendents, efectivament, d'aquesta gran festa en suport de Pedro Sánchez, mentre el president del govern d'Espanya desfulla la margarida, com diuen, està amb el seu to be or not to be, sobre si continua o no a la presidència del govern espanyol. De seguida ens hi anem en directe.
RAC 1.
Esplau a celebrar l'estrena de Garfield la pel·lícula al Cinema Kinépolis Barcelona, esplau. Del 29 d'abril al 5 de maig hi haurà un munt de tallers per als més petits i molta, molta lasanya. A més, podràs guanyar un viatge als estudis de Sony Pictures a Los Angeles, Califòrnia. Més informació i horaris a esplau.com.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
No et perdis Ifigènia, d'Eurípides, al Teatre Lliure, amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Viu el Festival de Marques a Guala Barcelona i Guala Sant Pere de Ribes. 20% de descompte en tots els articles amb 20 marques top com Adidas, Puma, The North Face, New Balance i moltes més. Només del 18 al 27 d'abril, Festival de Descomptes a Guala Barcelona. Al passeig Zona Franca al costat de la plaça Cerdà i al Guala de Sant Pere de Ribes.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 i 11.
Estamos haciendo todo lo posible para que Pedro Sánchez siga adelante, siga siendo el presidente del gobierno.
La primera pregunta ha sido sobre si había leído o no la carta.
Begoña, ¿te han preguntado si crees que Pedro Sánchez debe seguir?
Pues sí.
Mataría al consejo, mortal. Yo cuando me enteré, imagínate, vamos, se me puso el rabo.
Nosotros estamos preparados y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren.
Soc aquí, no cal que us investigueu. No patiu, eh? No me n'aniré que fa 5 dies per reflexionar el que he de fer. Jo tinc molt clar el que he de fer i on he de continuar a Espanya.
3 minuts i serà un quart de 10 del matí, avui acompanyats de Carles Fernández. Com estàs, Carles? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ningú està menjant fruita, només jo. Aquí ha de preguntar.
Home, bé, és que per bé. Això és de primero de Via Lliure,
de primero,
eh?
De Via Lliure.
Si tens la boca plena amb fruita o aigua, seràs el primer
molt
cabra.
Molt bé, líder, estic molt bé. Entre altres coses, per això ets líder, també.
Ai, sí, mare de Déu, senyor. Bueno, felicitats a tots, també. Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Alejandro López Fonta, bon dia.
Jo...
Bon dia.
Ah. És això de que a la política s'arriba plorat, no? Que diu el Puigdemont, va dir del Sánchez.
Ahir ho va dir,
pues
sí.
Jo aquí a l'emissora he vingut ja...
Has vingut plorat, eh, ja?
No, cabrejat a casa. Ara ja respira a onda.
Ui, ja es poden preparar.
Està perfecte, que arribis cabrejat o no cabrejat. No, bueno, jo preferiria que ningú es cabregi, però, en fi.
Aquí estic bé.
Milagros, bon dia.
Bon dia.
Si vols, portem una tila, eh? O alguna cosa.
És que el tinc al costat.
Cuidado, baixeu la temperatura preventivament ja de l'estudi, perquè aquí ja veig que
ja em
escalfor abans de començar. De seguida anem cap a Madrid, efectivament, perquè mentre continua avançant, i que lent que avança el temps,
Sí.
O sigui, fa 48 hores, una mica més, que Sánchez va anunciar que es tancava el castell de Hamlet, di to be or not to be, i la sensació és que fa 3 setmanes. O sigui, la quantitat de coses que s'han dit, que s'han escrit, que s'ha especulat, que s'ha tal, i encara queden 48 hores més, és que és una barbaritat. Però ara de seguida mirarem de veure quins són els ànims que hi ha a l'interior del PSOE.
Digues. 5 dies que va demanar ell en l'àmbit d'una parella,
Per saber, no? Oye, ens donem un temps. Sí, sí. Són ui, pocs.
És pare de dos, ja fa reflexions d'aquestes.
Per una parella són poquets.
Jo he ficat ja...
És pare de dos menuts, ja fa reflexions de cinc dies.
Jo he ficat ja full pare, vull dir, no tal. Però és veritat que en l'àmbit d'una parella, no? En l'àmbit de si tu has de parlar alguna cosa a casa, cinc dies és fins i tot poc, però està bé. Però cinc dies en política... Buah, és que no, és que és un món. No, és a dir, quan va dir dilluns, jo vaig pensar, fins dilluns, podem passar 40 coses.
Jo sí, totalment. A mi em sembla una passada, de fet, això del temps, i ja ho he dit, des del meu punt de vista, comprensible que algú es plantegi plegar, si em sembla molt complicat i un punt irresponsable anunciar que em plantejaré si plego o no i donar 5 dies d'inestabilitat general. Però això és una part només de tot el dibuix que he intentat fer a les 8 del matí i que a l'Alejandro no li ha agradat. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, més enllà d'això, ara parlarem
el
de
tot plegat. El tinent Oliveres.
És que Martí, l'altre dia va fer un tuit i el Carles me'l reenvia
ahir.
I em diu, hosti, s'ha posat ferm, eh? S'ha posat ferm el Martí, ja, perquè vas esbroncar una mica la gent, preventivament.
Es va curar amb salut.
No, sí, vas fer un tuit com dient, si aquest cap de setmana plou, no em comenceu a dir que és cap de setmana i no sé què.
Sí, va haver plogut en un altre moment.
Mande firmes, eh?
No em comenceu a dir no.
Sí, vas fer un ferms ara, eh?
No, vaig dir no s'hi val, no s'hi val.
A veure, ara buscaré
el podem recuperar, però venia a explicar la idea de que és veritat que molta gent es queixa que plou el cap de setmana i que hauria
de... president del govern, el titular és censura.
Diu... el tuit d'ahir del Martí Oliveres és: som a les portes d'un molt bon cap de setmana perquè plourà. Ara no s'hi val allò de oh, ja hauria pogut ploure entre setmana que volíem anar no sé on o volíem fer no sé què. No. Ha de ploure, sigui quan sigui, estarem en ratxa uns dies i arreglarem l'abril, celebrem.
Diario.es,
com sou, eh?
Hagués titulat censura.
És censura. Policia de la moral, policia del pensament. No val queixar-se.
Tinent Oliveres, que a més fa de sèrie catalana.
Sí.
Tinent Oliveres.
Tinent Oliveres, sí senyor. És un maqui, però totalment.
Com sou.
Bueno, escolta, Martí, si ha de ser tan intensa la pluja tot el cap de setmana i dilluns?
Anirà per franges, és veritat. Hem d'explicar una mica aquest episodi, que és molt profitós perquè s'allargarà ben bé fins dilluns, dimarts de la setmana que ve, i el dia més fort pinta que serà dilluns. Dilluns és un dia que podria estar plovent hores i hores a bots i a barrals a moltes comarques. Esperem que no faci mal, perquè és un episodi que pot fer diana a les capçaleres dels rius del Pirineu i Prepirineu. De fet, ja està plovent amb ganes i porten hores en què hi plou amb ganes en comarques com el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, per tant, el Pirineu de Lleida, aquí ja porten més de 50 litres per metre quadrat a Espot, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, a la Vall d'Asso, a la Vall Fosca, a la Vall de Boí, totes aquestes valls del Pirineu de Lleida. Aquí és on hem de tenir l'ull posat a la crescuda possible dels rius. També és en forma de neu aquesta precipitació a les cotes altes del Pirineu, per tant, encara ambient fresc o fred. Demà serà el torn, sobretot de les comarques de Girona i Barcelona, que avui hi pot ploure, però seran ruixats més passatgers, més puntuals, i aquesta tarda vespre haurem de tenir un ull posat també a ponent, perquè pot entrar alguna tempesta una mica forta, amb calamar-se. Per tant, és un cap de setmana amb avisos, tenim Protecció Civil amb aquest inuncat, tenim avisos d'intensitat i d'acumulació de pluja, perquè en aquestes comarques del nord de Lleida es poden acumular ja només avui, amb aquestes 24 hores, més de 100 litres per metre quadrat. De fet, ja en portem 50, més de 50, més de 40 a la Vall Fosca, més de 50... es pot, per tant, després veurem com es va desenvolupant la jornada de demà. Insistim, sembla un diumenge més plujós a Girona i Barcelona, no tant a Ponent i al sud, amb neu al Pirineu per sobre dels 1.800-2.000 metres, i després dilluns tindríem l'aprofundiment de la borrasca amb vent una mica del sud-est, que això portaria més humitat, i a les comarques de la costa i del prelitoral de Barcelona i Girona és quan podria ploure amb més ganes. S'ha d'anar seguint com es belluga una mica aquesta posició de la borrasca, que també l'aire fred en altura, i ho acabarà desenvolupant. Però és un molt bon cap de setmana, això, malgrat doncs, que alguna gent es pugui enfadar amb mi.
Si us sentiu malament perquè està plovent o el que sigui, sapigueu que no us podeu sentir malament. Martí Oliveres us ho prohibeix.
La llegenda de la Moreneta, creix, eh?
Exacte.
Avui és Santa Moreneta.
Sí, no, Santa Moreneta no, és Mare de Déu de Montserrat, clar, home, per favor.
Clar, però creix. Recordeu que la creix. Sequera va acabar.
Sí.
No? L'anterior totalment va acabar, i totalment. Avui, pel que està dient el Martí...
I de fet fa un any...
un abans i un després,
la Moreneta, sí,
fa un any de la visita de Spielberg i Obama, que aquell dia l'endemà va ploure, vull dir que sí, la Moreneta sempre hi té a veure amb la pluja. Gràcies, Martí.
Ho seguim, que vagi bé.
Les 9 i 9 minuts. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola.
Hola, Roger Perciba, bon dia.
Dia.
Digues, Armenteres.
si parleu de sants,
sí.
Dilluns,
sí.
Mireu-vos el santoral de dilluns.
Ai, calla.
Sant Pedro Martí.
Sant Pedro. Dilluns està
no.
començant una... Sí, ah, sí.
No pot ser.
No.
Dilluns és Sant Pere Màrtir.
Dilluns és Sant Pere Màrtir.
No.
Dilluns és Santa Tertúlia.
Però esteu dient de veritat que dilluns sí, és Sant Pere Màrtir? Sí, sí,
sí. Paraula.
No m'ho crec. Hòstia, no m'ho havia,
està
no
tot, havia vist. Tot pensat.
Sant Pere Màrtir dilluns, la mare que em va fer.
Està tot pensat.
Hòstia, que gros. Que gros que és això. Mare de Déu, senyor. Armenteres, com estan els ànims per aquí?
A veure, comencen a entrar uns quants dirigents a la seu del PSOE. Hi ha força ambient al carrer, va ruïnejant, ha caigut un bon xàfec a les 7 del matí, ara veiem una mica de sol. Mira, hem parlat amb Salvador Illa ara fa uns minuts. De fet, avui és d'aquells dies que el discurs del PSOE és tancat, tothom se l'ha pres, ningú surt del guió. És respectar aquest període de reflexió que ha agafat Pedro Sánchez, que serà el gran absent d'aquest comitè federal, inèdit per un comitè federal que no hi hagi el seu líder, i atenció, perquè el que ens ha explicat també Salvador Illa és que finalment ha intercanviat alguns missatges amb Pedro Sánchez, tot i que no ha volgut explicar el que li ha dit.
He intercanviat alguns missatges darrerament, però anem a respectar el seu període de reflexió.
I a partir d'aquí el discurs de necessitem que...
Necessitem que? Perdona.
Perdó, s'havia tallat, que necessitem estar tots units, i no ha fet ni la frase de som aquí per intentar que Pedro Sánchez reconsideri o acabi decidint realment que es queda com a líder del partit i com a president del govern d'Espanya.
Que Patxi López deia allò de que estamos intentando... però com era la frase? Espera, encara no tinc el document, però això el podem recuperar de l'informatiu per no dir el que no diu exactament, eh? Però va fer una frase que va fer sospitar de la gravetat de la situació, que deia alguna cosa així com estem fent tot el possible perquè continuï,
perquè es quedi.
A veure si el podem sentir, mira.
No lo cubramos porque estamos haciendo todo lo posible para que Pedro Sánchez siga adelante, siga siendo el presidente del gobierno y siga siendo nuestro presidente, porque le debemos mucho.
Estamos haciéndolo todo lo posible para que siga siendo presidente del gobierno de España. Clar, això dit de la veu del portavoz socialista al Congrés, tot i que al principi diu no lo cobramos, si estàs fent tot el possible perquè continuï, vol dir que sembla que estigui més decantat cap a no continuar que no cap a continuar, perquè si no, no caldria fer tot el possible. Llavors, aquí és molt interessant des d'un punt de vista, i ara de seguida m'agradarà que m'expliquis, Armenteres, què és el que està previst, a Ferraz, però volia deixar caure també a la tertúlia. És molt interessant el que ha passat en les últimes hores, perquè hi ha hagut una evolució d'una certa opinió pública que no s'ha acabat de resoldre encara del tot, que és, quan Pedro Sánchez fa aquella carta, immediatament hi ha dos bàndols, un que diu, pobre Pedro Sánchez, estem amb ell, i un que diu això és mentida, és una tàctica política. Que això t'explica molt bé quina és la situació política del país, per una banda, no? Aquesta mena d'enrocament respecte a les posicions, però també diu molt poc al voltant de la imatge que tenen els polítics, i en aquest cas especialment a Pedro Sánchez, sobre la seva credibilitat, no? Quan un diu una cosa tan important com que requereix replantejar-se per motius polítics, personals, familiars, una figura com la del president d'Espanya, en principi hauria de tenir una credibilitat absoluta, no? Perquè és el president d'Espanya dient que s'està plantejant no seguir com a president d'Espanya, no? Però, dic, l'estat de crispació absoluta i la pròpia figura de Sánchez, que és el rei de la tàctica en els últims anys, ha fet pensar en molta gent, és una tàctica més, és una última jugada de Pedro Sánchez en tot aquest procés. Miraves i m'aixecaves el dit, Milagros.
No aixecava el dit.
Ah, val, perdona.
No, sí, encantada de començar. Bueno, jo entenc aquesta dualitat, però aquesta dualitat forma part de la polarització política que vivim.
Totalment.
En el moment que Pedro Sánchez surt amb una carta adreçada personalment a la ciutadania directament, sense intermediaris, podia haver fet una compareixença, dir-ho, sense preguntes fins i tot, però fa aquesta carta. Fa una carta redactada per ell, que no coneix ningú. Jo no he dubtat en cap moment de la sinceritat de la carta. I el PP va quedar desconcertat. De fet, tots els que vam tenir als diaris contacte amb el PP en aquells primers moments estaven absolutament desconcertats. I després van organitzar la reacció. I la reacció era interpretaven que la carta era una apel·lació a la ciutadania i obrir un debat sobre com està evolucionant la política d'Aspra al nostre país i no tot s'hi val per fer política, que aquest és el debat que crec que ha volgut obrir Pedro Sánchez, i llavors la manera de neutralitzar-lo és, com sempre ha fet per altra banda el PP en moltes circumstàncies d'aquesta mena, intentar treure la part humana que Pedro Sánchez havia volgut treure. És a dir, jo crec que amb aquesta carta i amb aquesta actuació que ha fet, ell sincerament no en pot més, tota la gent que ha estat amb ell en les últimes setmanes pensa, i ell ha dit a molta gent que no s'hi val, que no pot ser, que amb la feina que hi ha en la presidència del govern, cops baixos d'aquesta mena, que és acusar sense proves i un jutge que ho accepta, perquè aquest és el problema no és manos límpies, el problema és que hi ha un jutge que accepta sense consultar la fiscalia i amb una querella que tothom diu que no hi ha base material i que està feta amb informació falsa en una part d'ella, no? I l'altra inventada, perquè no se sap, en realitat no han demostrat res els mitjans que han treballat això. Llavors jo crec que Pedro Sánchez ha fet una cosa que és despullar-se, cosa que no és habitual en un polític, ha fet un Jacinta Ardern, per entendre'ns. Mm. I Jacinta Ardern va tenir molta comprensió.
Recordem que Jacinta Ardern era la presidenta ministra, de Nova Zelanda,
que quan va considerar que ja estava sobrepassada per la situació i que ella va dir canviem de lideratge, que vingui una altra, i va ser sincera tot el seu mandat, i va basar el seu mandat en la sinceritat. Tota la vida. Llavors, jo crec que Pedro Sánchez el que ha fet és connectar, ha volgut connectar, estic segura que s'està pensant si dimiteix o no. Si volgués dimitir, ja hagués dimitit. Jo també penso que la reflexió és no per dimitir, sinó per donar un reset. Ha fet un cop de puny sobre la taula i ha fet un reset i ha dit, aquí en aquest país no podem continuar així, perquè si hem de continuar així no hi ha política que valga. És a dir, no es podrà fer política mai més. Perquè si tothom... És que ja està passant que molta gent no vol anar a la política per la por a la trituradora que és personal. Sí. I llavors, jo crec que ha connectat amb un sentiment que hi ha molt generalitzat, sobretot per part de les forces de la gent més progressista, que consideren que hi ha un afartament molt gran d'aquesta manera de fer política. D'aquesta manera de que no te pots creure els titulars d'un diari, no te pots creure el que diuen els polítics, no te pots creure res, ni la policia te pots creure, perquè tu parlaves de presumpció de veracitat. Mm. Qui més presumpció de veracitat que un ministre d'Interior? I ara hem trobat que des de 2010 ja estaven buscant a la família del Pedro Sánchez per veure si li podien trobar alguna cosa. Mm. I aquesta màquina d'escampar brutícia i merda que hi ha a Madrid, que és un aparell mediàtic que ningú sap qui el paga. Bueno, sí que ho sabem, en realitat, qui el paga.
Alguna sospita tenim.
Exacte, no, i dades. La oposició venezolana paga The Objective, diríem, no? Que són mitjans que estan pensats no com a sistema informatiu per fer un servei a la ciutadania d'informació, sinó com un aparell d'altaveu de les campanyes mediàtiques polítiques. Uh-huh. I llavors, clar, jo crec que aquest és el debat.
Aquest és un debat clar. És un debat que hagués estat bé, i això ho he dit també, fer-lo des de fa molt de temps, perquè aquest problema hi és des de fa una dècada mínim, i l'hem viscut a
l'hem
Catalunya.
L'hem vist amb els independentistes.
Amb l'independentisme, l'hem vist amb Podem, l'hem vist amb Compromís, etc. Aquí, de tot el que has dit, que et dono la raó en tot, de la presumpció de credibilitat de Pedro Sánchez, i jo he dit des del principi que a mi l'únic que em grinyola de tot és l'anunci de m'ho penso. O sigui,
perquè en el fons no se'n vol anar.
Ja, però llavors, mira, si aquest és el relat final, finalment Pedro Sánchez no plega.
Bueno, ja veurem, dilluns, perquè...
Veurem. Sí, sí. Perquè el que ha anat calant en les últimes hores, i crec que estem d'acord, és que hi ha una preocupació enorme dins del PSOE.
Cada vegada més.
Cada vegada més gran. Sí, sí. És a dir, que hi ha una realitat. És a dir, el seu entorn i molta de la gent que mana al PSOE creu que Pedro Sánchez realment està a punt de plegar. Això ha anat calant. Molt bé. La pregunta és, si Sánchez volia plegar, tenia l'opció de plegar, no? De dir, plego, no? Si Sánchez volia reflexionar, també podia fer-ho sense dir-ho. Sí. Però ha decidit reflexionar dient-ho. I això és un missatge polític, clar. Però si vols sacsejar només per sacsejar... o sacsejant amb el teu sacrifici, sí, diguem-ne, no? I aquí és el gran debat...
Que volia sacsejar, és evident, perquè si no dones 5 dies.
Sí, evidentment.
Si hagués volgut dimitir, ja hagués dimitit el dia anterior.
Correcte.
Per tant,
Estem en aquest aquí...
Ara torno a Madrid, Armenteres i Perciba, però feu-me una ronda tots vosaltres i llavors entrem en...
A mi dèiem, no?, la qüestió de és tàctica o és qüestió personal, no?, i crec que hi ha de les dues, és a dir, crec que hi ha, és, vamos, innegable que hi ha una qüestió personal, que hi ha, i a més ho diu tothom que ha estat allà, que més o menys ha parlat amb ell i amb el seu equip, que hi ha una part de... està cremat. T'ha cremat, diu, mira, per aquí no passo, i a més tinc una situació a casa en la que no vull que passi això amb la meva família, en fi, és una situació personal. Però que hi ha també una part, és a dir, a l'hora de gestionar-ho, quan tu gestiones qualsevol cosa en política, sempre hi ha una mena de tàctica, hi ha una mena de com ho presento això, no? I podem parlar de si està millor o pitjor gestionat. A mi m'interessaria més parlar d'això, de fet, parlar de política, però s'ha generat un clima en el que sembla que parlar de la qüestió tàctica és com fer de menys la part personal, no? És a dir, com que el que Pedro Sánchez ha posat a la taula és la part personal. I clar, a mi és això el que em grinyola més. Si parlem de la part personal... un pot entendre perfectament que ell estigui cremat o que ell digui per aquí no passo o no puc més. Però hem de dir també que hi ha llavors una hipersensibilitat amb el seu cas, és a dir, si posem l'empatia al mig de la qüestió, l'empatia ha de ser per tothom. Perquè, clar, si comencem a posar noms sobre la taula, jo aquests dies he parlat molt de Mònica Oltra. No hem de ser empàtics amb Mònica Oltra, no hem de ser empàtics amb... que ha passat per la presó en unes causes que ja veuríem, no hauríem de ser empàtics amb un Valtònic o amb un Alberto Rodríguez o amb, és a dir, amb un Pablo Iglesias. En aquests casos, Pedro Sánchez va ser igual d'empàtic, és a dir,
però no és aquesta la qüestió, per favor.
Però jo crec que sí. Jo crec que sí. Si pots tu posar sobre la taula... Que... Mira, però jo crec que si posar sobre la taula la qüestió de l'empatia, hem de pensar... Jo, a mi em fa pensar per què en el seu cas és hipersensible i en la resta no. Perquè em sembla una mica aquesta qüestió de... aquí està fent bullying, no? I tothom està aquí veient un bullying. Ell no ho està fent, però està allà convisquent en ell. I, de fet, en alguns moments fins i tot s'hi pot, no? S'hi pot riure. Però quan li toca a ell, aquí llavors diem... Ei, això no pot ser. I si algú diu, home, voleu dir, no és una mica hipòcrita, tu estàs a favor del bullying? No, jo no. Jo crec que el Pedro Sánchez el que li han fet és una cosa que no hauria de passar, i no hauria, i de debò que no hauria de passar, i que s'haurien de prendre els mecanismes perquè no passés.
Però no estem davant d'això, A veure, acabem de veure un president de Portugal que dimiteix,
sí,
perquè hi ha una actuació judicial... que la pròpia justícia ha qualificat d'infame,
sí,
i ha dimitit, han fet unes eleccions,
sí,
ha guanyat la seva oposició,
sí,
i llavors estem parlant d'això, estem parlant del cas Mònica Oltra, parlant de Dimarts Rousseff, estem parlant de Silva...
Que Arnaldo Tegui, Arnaldo Tegui està inhabilitat però en un judici que va ser injust segons el Tribunal d'Estrasburg.
Per això estem parlant de tot això,
Clar,
però llavors aquí que... l'empatia o no empatia, bueno, podem jutjar l'empatia i si Pedro Sánchez ha sigut empàtic amb altres o no.
És que l'ha posat sobre la taula. És a dir, i a més, aquí hem generat un estàndard. Aquí havíem generat un estàndard. Un estàndard de com es tractaven aquest tipus de coses. El podem canviar. Jo estic a favor de canviar-lo. Però haurem de dir quin és el nou estàndard. Perquè... no sé, poso per cas, si a Pere Aragonès i a la seva família, no, i tot el que té a veure, l'han espiat amb Pegasus, l'han espiat des del govern, des del CNI, hi ha un nou estàndard sobre l'empatia, no, que ha de generar que els polítics els cremin, haurem de dir quin és el nou estàndard, és a dir, desclassificarem els documents, doncs. Usarem a l'advocacia de l'Estat del Treball a favor? La Fiscalia deixarà de defensar a la Secretaria General o a la presidenta del CIS, del CNI? És a dir, que això és el que ha passat aquí, això és el que ha passat en aquest país. Per tant, jo crec que és això el que grinyola més, és això el que hi ha una certa incomprensió, penso, sobretot vist des de Barcelona.
Només un apunt, perquè jo crec que ho he dit 300 vegades en aquest programa ja, però una vegada més, i aprofitant que esteu en aquest debat. El que va passar el 2017, però no només el que va passar el 2017, molt abans, etcètera, etcètera, i probablement, si busquéssim molt abans també, és que hi ha partits polítics, i això no vol dir que només sigui el Partit Popular, Partit Polític, que han utilitzat les institucions de l'Estat al seu favor per motius polítics. Hi ha algunes institucions molt sensibles que requereixen d'una credibilitat perquè si no s'aguanten, com és la policia i com és la justícia.
Però, escolta,
els mitjans són una altra cosa, a banda que els utilitzen a favor,
sí,
que requereixen d'una credibilitat, però les institucions de l'Estat han de tenir-la perquè si no, no funcionen. En el moment en què és cremat aquesta costura, La meva pregunta és com es torna enrere. Crec que no es pot tornar enrere.
Però és que és més greu que això. Perdona, no només s'utilitzen les institucions de l'Estat per instrumentalitzar-les per raons partidistes. És que inventen mentida, inventen coses. Menteixen, i la mentida. Estem parlant de la mentida en política.
Sí, sí. El que li van dir, per exemple, a Oltra és...
I Alejandro.
Per dir-ne una, de les mejores. Clar, és que és inaguantable.
I lo de Podemos, i la causa contra Podemos de la financiació de Podemos.
Les 20 causes. És a dir, hi havia...
Alguna que seria més gràfica, fins i tot, perquè ens pugui estar escoltant, és que la senyora Begoña Gómez, que és esposa del president del govern, li van atribuir rebre una subvenció d'una senyora que també es diu Begoña Gómez, que és de Cantàbria.
I que, escolta, costava ben poc periodísticament. Tots són periodistes aquí. Quina feina de comprovació es va fer?
A aquesta senyora se li ha dit en públic que era una persona trans. Però, això és dir, no en un bar ni en un restaurant estrany. No, en un mitjà públic, al lado de les cartes.
Però tornant el detonant, que el detonant, crec, de la decisió de Sánchez, que vaja, jo també comparteixo que aquella carta té almenys un altíssim percentatge de sincera, que és el detonant personal. Aquest detonant no... O sigui, que es calci, si no dimiteix, eh? Perquè, o sigui, el líder ha, per primera vegada, ha deixat entreveure el seu taló d'Aquiles. I és una broma el que li ha passat fins ara, eh? Per tant, si aquest és el detonant, que plegui. Perquè el que ha passat en aquests dos dies serà una broma, un acudit amb el que li ve. Perquè no afluixen, és evident que ningú ha afluixat, ningú afluixarà, ja té un azteoira darrere que està tornant a posar una querella.
La mateixa.
Ja té si és que ha de presidir per un compassion, i a la primera sessió de control, la primera cosa que li diran des de la tribuna, o sigui, des de la banqueta de l'oposició, serà: presidente, ¿qué tal las vacaciones? Ya lo ha llorado todo. I això serà el bon dia. O sigui, que no. Sí. Que si el tema és, el detonant és personal, que plegui. Perquè no aguantarà. No aguantarà, perquè el que li ha passat fins
tots
ara...
Tots aguanten, Carles.
El que
és curiós, això.
Però el que li ha passat fins ara...
Perquè com no és el primer...
Arturo, el que li ha passat fins ara serà una broma.
Total.
Bueno,
una
broma.
Però sempre aguanta.
Llavors,
no?
Una altra cosa que volia dir és que a mi em dóna la sensació que també hi ha al darrere una cosa que insinuava la Mila, que jo fa molt de temps que també dic, que és la intencionalitat de, diguem, arrasar en qui es dedica a això. O sigui, hi ha una part que se sent més protegida, si es dedica a això, i una altra part que té un panorama molt inhòspit, si es dedica a això. Tothom coneix gent...
A la política, et refereixes?
Sí, a la política. Tothom coneix gent que diu, però, o sigui, entra, mal pagada que està, la dedicació que tens, que el primer que et diran és que t'insultaran perquè ets un lladre, el segon que no sé què, el després que et buscaran totes les pessigolles... O sigui, qui es dedicarà a la política? Al final s'hi dedicaran els missioners, els rics i els justets, diguem.
Sí, perquè llavors... la qüestió no és què trobaran, perquè si tu penses, jo he portat una vida honesta, me puc dedicar a la política, perquè no trobaran res. No, és que s'inventaran alguna cosa sobre tu, és que això és dramàtic.
Ara, la decisió d'un president del govern d'Espanya, que té un pes a la Unió Europea com el que té, amb un protagonisme internacional com el que estava prenent, desmunta tota la figura d'un personatge que ell també s'estava creant. Perquè, no sé, si els seus íntims no ho sabien, els caps d'estat de la Unió Europea es devien posar les mans al cap. I algú des de, no sé, per exemple, a Gaza es devia posar les mans al cap. I algú des de l'OTAN també es devia posar les mans al cap. I algú, perquè hi havia un personatge que tenia la capacitat de posar-se en contra l'opinió de molts estats, anant a Gaza a dir aquí cal un estat palestí, i allò interpretes que sí que és pressió política, perquè hi havia molts estats que li deien però què estàs fent, això no va per aquí, o que anava i feia manifestacions, diguem, que interpretes que això sí que és pressió política i això sí que deu ser potent, i que després els ulls d'algú que està a una altra banda diuen, noi, ara resulta, i vull que se m'entengui el que dic, t'estàs afectant per una cosa que... Ostres, amb el que tu estàs aguantant i estàs promovent, no? Perquè t'estàs posant en contra de molts de països, a més, havia començat una ruta per estats, per demanar l'estat palestí, etc, en contra dels Estats Units... Jo crec que la figura queda molt, 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 molt tocada. Ara, si això significa, gràcies a Pedro Sánchez, s'obre una nova manera de fer coses, però jo soc extremadament pessimista.
Alejandro. Bueno, a mi, tot plegat,
Començaré per final. És infumable el que ha fet el senyor Sánchez. És president del govern. És la institució de, la segona institució de l'Estat. I la utilització que ha fet de la presidència del govern és infumable. La carta és més infumable encara. Encara. O sigui, està acusant els medis de comunicació, està acusant a la justícia i està acusant els líders de l'oposició. Directament, assenyalant i dient o estàs conmigo o eres parte de la ultraderecha. El demòcrata soy yo. Si realment aquesta denúncia és una denúncia que no hagués d'estar admesa, perquè és que només és una denúncia, és que ni està imputada, o sigui, ni res, o sigui, no està imputada. Ell diu que no ha fet res. Què problema tienes?
És una denúncia.
Per què deixes la presidència? Per què deixes 5 dies la presidència del govern d'Espanya? Perquè han denunciat a la teva dona. No tens dret a fer-ho. No tens dret a fer-ho. I si el jutge ha fet això, està prevaricant. Tendrà sus conseqüències, eh? Ojo, eh? Que els jutges tenen les seves conseqüències, eh? O sigui, si el jutge està prevaricant, eh? I se li acaba la carrera judicial. Ara, que hi ha hagut al Consell de Ministres s'han aprovat subvencions destinades a empreses amb relació de la dona del president, estan el president Santatallà. Home, això és un indicio. I els jutges es mouen per acceptar demandes per indicis. O sigui, a mi em sembla de veritat que si ha ido de madre, aquest senyor té un problema psicològic i que el que està fent és molt perillós. Està, perquè jo és que ja, Yolanda Díaz, defensem la democràcia. Perdón? Perdón? A l'illa, la resistència col·lectiva. Perdón? Perquè si la resistència col·lectiva significa vamos todos a votar, lo acepto. Però quan et quedes en resistència col·lectiva, ojo. O sigui, ojo amb el llenguatge, perquè aquí sembla que el llenguatge només l'utilitza la dreta, l'extrema dreta.
Quan dius resistència col·lectiva, ojo, vull dir...
Home, si te quedes en resistència col·lectiva, què significa la resistència col·lectiva? Ja no passarem a la resistència individual, passarem a la resistència col·lectiva. I, sí, la veritat
és que... Una crida, perdona, que home, ho llegeixes sí, com una crida
coño, unos contra otros. Joder, que no és, que no estamos.
La resistència,
ara, si afegeix... No, la resistència col·lectiva és...
Resistir a un ataque.
Resistir a atacar, no?
La resistència se creen per resistir ataques, no, i per atacar. O sea, la resistència en França, en París, de Gaulle...
Clar, contra els nazis, era, hoy, bueno, vols dir contra els nazis.
Ya está sacando los
nazis. No, digo, no, pero estás hablando de Gaulle.
Estoy poniendo un ejemplo.
Acabo.
Que significa la resistència. Sí, al final, sí... A mi l'actuació d'aquest senyor és una més de, les que fa... O sigui, és ell. Una carta que es nota que l'ha escrit ell, perquè és infumable com està escrita, de redacció.
O sigui, jo afegiria que es nota que no hi ha un compol a darrere.
Sí,
o sigui, una carta estranya, amb reiteracions... Home, això és veritat.
I amb unes acusacions brutals. Als líders de l'oposició, a medis de comunicació, a la justícia, i després, CIS Express...
Això és rebet.
I la pregunta...
Això és molt interessant, Alejandro.
I una pregunta que fan és... Creu vostè que s'ha de modificar la justícia?
Ja, això, Alejandro, això és interessantíssim, aquest punt, que ahir vam saber que el CIS, perquè la gent ho hem explicat a l'informatiu, però ara fa molta estona que ho hem dit, el CIS ahir va fer una enquesta flash, que en diuen, que és de només un dia.
Un dia.
Un dia, ahir divendres, preguntant sobre la carta a Pedro Sánchez i què ha de fer Pedro Sánchez. Si ha de dimitir, si ha de seguir, si ha de fer una moció de confiança. I a part, crec, dius que hi ha també una pregunta, no, jo, això no ho tinc confirmat, hi ha una pregunta sobre reforma judicial.
No, modificar. Has de modificar.
Sí,
s'ha de modificar la justícia.
Com que el dilluns es resoldrà la situació de Pedro Sánchez, el que pot sorprendre és... Si el CIS ahir va fer l'enquesta flash, entenc que o la publiquen avui o la publiquen demà, perquè dilluns no té cap sentit publicar-la. Si no la publiquen avui i demà, la pregunta és per què serveix aquest CIS.
Bueno, però si s'ha fet públic, segur que publiquen, no?
I punt final.
Pues
I a l'últim punt,
per algun testimoni que ho ha explicat a la ràdio.
Sí. Oye, sí.
Però vull dir, si no es publiqués a temps per entendre's,
esperem, a veure què passa.
Ho veurem, però és una informació que pot tenir el govern respecte al que pensa la gent d'una decisió que no ha pres el president.
I l'últim missatge que fa als que li estan recolzant al Congrés de Diputats, entre ells Junts i Esquerra Republicana, o esteu conmigo o sois unos fachas.
Dos minuts i tres quarts de deu. vaig un moment a l'Electricitat i torno amb l'Armenteres i el Perciba Pobles, que se'ls està posant l'orella com un bistec.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El preu Lidl és el millor preu.
950 grams de contracuixes de pollastre sense pell ara per 3,29, t'estalvies un 20%. I bananes per 0,99 al quilo, t'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
La Torre Eiffel, el Colosseu, el Big Ben, la Capella Sixtina... És que gaudir de tantes coses per veure és el que té un circuit per Europa. I encara més, si t'emportes fins a un 25% de descompte reservant abans del 15 de maig. Contracta-ho ara a Nautalia Viatges.
Ah, i la Fontana diferent.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passa un minut de 3:15 del matí, estem amb l'Armenteres i el Roger Perciba. Armenteres... han entrat ja tots o encara falten per entrar?
No, falta uns quants per entrar. Sí que és veritat que la gran protagonista, que al final és Maria Jesús Montero, perquè és la número 2 del PSOE i la vicepresidenta del govern espanyol, i és qui ocuparà el lloc de Pedro Sánchez. Sí, decideix no continuar, ha entrat directament pel garatge sense fer declaracions. Però mira, podem escoltar dos ministres, Bolaños i Álvarez, però més enllà del que diguin, que veureu que és el mateix discurs d'aquestes 48 hores al PSOE, hi ha una imatge que és la de José Manuel Álvarez, cap de la diplomàcia, tots el tenim al cap, quan ha arribat a davant de la porta del PSOE. El que ha fet és, hi ha 200-300 militants del PSOE aquí davant amb concentració, ha aixecat els braços en plan coratge, força, molts ànims, i d'aquesta ens n'hem d'en sortir, no? Doncs ha fet aquesta imatge i després ha dit tot això.
Vamos a reivindicar la política, porque la política es la base de la democracia. Frente al acoso mediático, frente al acoso político, frente a la mentira, frente a la calumnia, frente al bulo. Desde luego yo estoy seguro que en las palabras que vamos a expresar hoy dentro del Comité Federal y en las decisiones que vamos a tomar, se van a sentir representados también todos los demócratas españoles.
Álvarez, i em sembla que tenim a punt també Félix Bolaños, ministre de la Presidència, un altre dels ministres que sí que ha intercanviat missatges aquests dies amb Pedro Sánchez.
Hoy los progresistas, pero no solo los progresistas, todos los demócratas se van a manifestar por una democracia limpia y también para dar apoyo y para dar ánimo tanto a Pedro Sánchez como a Begoña. Desde hace años, los que cometían delitos cuando gobernaban, hoy continúan en una cacería absolutamente injusta contra un gobierno progresista, democrático y legítimo.
Això a les portes d'aquest Comitè Federal, que, si no passa res, ha d'arrencar 11:15. Sí que és veritat que els actes del PSOE habitualment solen anar tard.
Com funcionarà aquest Comitè Federal? Perquè dèiem que és un comitè que, en principi, havia de ser per aprovar llistes, per refermar en un discurs Pedro Sánchez, etc, etc, però s'ha reconvertit, i això passa a ser un acte, bàsicament, no sé si és una propagandística, no, propagandístic tampoc, és un acte de pressió, de suport massiu a Pedro Sánchez, i que no tindrà el líder del partit per fer el discurs com és perceptiu, no?
Sí, és inèdit, de fet. Sí que és veritat que hi ha algun comitè federal que el líder va haver de marxar a algun viatge internacional perquè era president espanyol, però és la primera absència voluntària, diríem, d'un secretari general del PSOE en un partit que té més de 100 anys d'història. Com funcionarà? Qui obrirà serà Maria Jesús Montero com a vicesecretària general. Després, discurs de Teresa Rivera. De fet, la seva candidatura a Europa és la que aprova aquest comitè federal sense llistes, tot i que això s'havia muntat per precisament aprovar les llistes. I al darrere parlarà Inés Andueta perquè ve d'unes eleccions i el següent serà Salvador Illa. Aquests són els quatre primers que intervindran en aquest comitè federal. I a partir d'aquí, tots els que ho demanin. Són més de 200 persones, habitualment hi ha una cinquantena d'intervencions. Tothom qui ho demani podrà parlar. Ja veurem si això s'allargarà molt o no. Habitualment un comitè federal són 7 o 8 hores.
Déu meu.
Ben bones, un comitè federal normal. Ja veurem si s'allargarà o no, perquè és atípic també que es puguin escoltar les intervencions de totes les persones que vulguin parlar a dins del comitè federal. I en aquests moments estan començant a muntar plasmes aquí al carrer perquè hi comença a haver gent.
Per Siva, de fet, s'ha muntat la situació i de fet deien que havien llogat autobusos des de diversos llocs d'Espanya, des de federacions locals i autonòmiques socialistes, per portar militants a la porta de Ferraz a donar suport a Pedro Sánchez amb aquestes pantalles a l'exterior, que és gairebé de seguiment de partit de futbol.
Sí, sí, de moment ja han col·locat un plasma i diversos altaveus, un plasma on ja podem veure imatges...
Però perdona, plasma vol dir pantalla gran? O sigui, un...
Sí, una pantalla gran, però vaja, com les que habitualment... Com les que ja tenim a casa, no és una pantalla...
Ah, d'acord. No ens hem d'imaginar pantalla gegant per veure un partit de futbol, D'acord, d'acord.
No, és un televisor gran, diguéssim,
D'acord.
On ja podem veure imatge de l'interior de la seu del Partit Socialista, on es farà aquest comitè federal, on també podrem escoltar-lo des d'aquí. Hi ha aproximadament ara unes 200 persones. De fet, els últims minuts s'està incrementant molt l'arribada de gent procedent d'arreu de l'Estat. Hem parlat amb gent que venia d'Andalusia, hem parlat amb gent que venia de Huelva i hem parlat també amb gent que venia de Galícia, de Pontevedra i de Vigo. 7 hores de autocar, ens han explicat. Diuen que venen aquí a donar suport no només a Pedro Sánchez, sinó també a la democràcia.
Quants autobusos estaven contractats pel PSOE o havien dit que arribaven a Madrid?
La previsió era uns 120 autocars.
120 autocars?
120 autocars que aparcaran a la zona universitària, aquí a tocar de Moncloa, molt a la vora del carrer Ferraz, o aniran descarregant el carrer paral·lel a Ferraz, que és el carrer Pintor Rosales, on és un carrer ample on també van descarregant. El Partit Socialista ha distribuït entre aquestes persones que hi ha aquí banderes del partit, òbviament, banderes espanyoles i banderes LGTBI. I també una sèrie d'enganxines on s'hi pot llegir "Claro que vale la pena, quédate", i unes xapes, d'aquestes un pin, amb una agulla, amb el text "Pedro, no te rindes".
Quédate i no te rindes serien els dos... Encara no són càntics.
I vale la pena.
Vale la pena.
Quédate i no te rindes.
Vale la pena i no te rindes. Deies que un centenar llarg d'autobusos, això fent càlculs ràpids, si estiguessin plens, si parlem de 40-50 persones per autobús, són més de 6.000 persones. Evidentment, si només hi ha unes 200, vol dir que encara és molt d'hora respecte a les previsions. Vull dir que si s'han d'esperar 6.000 persones davant de Ferraz, els que coneixeu bé la zona, si cap bé, Armenteres, 6.000 persones a Ferraz o per Siva?
Perdoneu, ara...
Són uns quants carrers tallats.
Sí, eh? Digues.
Ara mateix, acabo de veure.
Just aquest moment, tots els militants que eren a la vorera de davant de la seu del Partit Socialista han pogut, la policia els ha permès entrar al carrer, és a dir, que la circulació al carrer de Ferraz ja s'ha tallat, i tots aquests militants que eren aquí, estem parlant deia 200 persones, potser són 250, 300, ja són al mig del carrer, ja s'han col·locat al davant de les tanques, ja s'han apropat, diguéssim, a aquest plasma, un plasma on ara podem llegir "Impulso de País, España avanza", amb el logo del Partit Socialista, i que els tècnics estan acabant d'instal·lar.
Uns quants centenars de persones hi ha a l'exterior de Ferraz per seguir aquest comitè federal del PSOE, que s'ha reconvertit en acte de suport a Pedro Sánchez, i per demanar-li que es quedi com a president del govern d'Espanya. Aquest "quédate, vale la pena, no te rindes" com a grans eslògans. Armenteres, en general, pel que hagis pogut veure, parlar o el que sàpigues, la impressió és de preocupació creixent per part dels líders socialistes?
Sí, i de cares llargues, Xavi. Estem acostumats a veure ministres amb una actitud, amb una cara molt concreta, i avui observem cares de preocupació. És veritat que això són percepcions, però fixeu-vos en una cosa, que el missatge en cap moment és de pressió o de pressió extrema cap a Pedro Sánchez. Entenem que Pedro Sánchez és conscient de tot el que està passant aquí i de tot el que està, li està dient la gent i dels missatges que rep, que alguns els contesta, però no hi ha aquesta pressió absoluta. Per cert, en breu escoltarem Meritxell Batet, expresidenta del Congrés dels Diputats, que acaba d'entrar, ha fet unes declaracions, ara la recuperarem en breu, però és la seva reaparició a la vida política. Mm-hmm. Meritxell Batet, si ho recordeu, va decidir plegar, es va presentar a les últimes eleccions generals i quan es van haver de constituir les Corts va dir que ella no acceptaria l'escó, renunciaria a l'escó i que la seva vida política estava acabada. Doncs bé, ha reaparegut per venir aquí a Ferraz a denunciar precisament aquesta pressió que ha dit que era intolerable cap a Pedro Sánchez des dels sectors de la dreta i l'ultradreta, precisament per posar pals a les rodes a un govern progressista.
5 minuts i seran les 10 del matí. 35 minuts sobre el rellotge.
Comença
tot i que...
a ploure amb moltes ganes.
Ah, sí? Ja.
Comença a ploure amb moltes ganes, massa.
Mira, o sigui,
ara que han obert el carrer...
Han obert el carrer?
Sí, ara el que explicava el Perciba, que han obert el carrer, o sigui, han tallat el carrer, han obert el carrer perquè els militants puguin ocupar tota la calçada, i ocupen tota aquesta seu de Ferraz, ara precisament que han obert el carrer, que la gent estava sota els balcons, doncs ara, hòstia, està plovent amb ganes, eh?
Bueno, de fet veig el Martí Oliveres allà a l'entrada. Martí, si m'estàs sentint, mira cap aquí perquè per això s'hi ha de ploure gaire més a Madrid.
A Madrid que
això
sí que pot... plou. A Madrid sí que plou.
Bueno, jo a Catalunya també, està plovent, el que passa que no plou a Barcelona. Però Martí, mira cap aquí. Es posa a córrer pel passadís. De veritat, d'aquesta ràdio és... Ai, senyor, és Cincinnati, eh? Entra. El tema de Madrid... És que l'Armenteres diu que es posa a ploure a Madrid ara una altra vegada. Perquè ja havia plogut a Armenteres, oi, fa una estona?
Sí, va arruïnejat una mica. A les 7 del matí ha caigut una bona tromba. És allò que et despertes i et despertes pel soroll de l'aigua. I abans havia arruïnejat una mica, hi ha hagut un moment que sortia el sol, però de cop i volta, no sé si són d'aquells ruixats que passen molt ràpid o això se'ns ha de quedar gaire estona.
Martí Oliveres.
Estic aquí revisant mapes, el radar. Val. Ara mateix, per veure com està, perquè fa una estona li comentava en Jordi Armenteres que teníem alguns ruixats des de Castella, la zona de Toledo, del sud-oest de Madrid, que entraven cap a la capital espanyola, a veure ara com està la cosa, perquè tenim aquest component de sud que és el que va escombrant bona part de la península. Fixem-nos en aquests ruixats, sí, sobretot en qüestió de 20 minuts pot tornar a ploure amb ganes a Madrid.
Bueno,
ara... Però a partir del migdia... hi hauria una treva i després a la tarda podria tornar a ploure per parar definitivament, creiem, a la nit.
Teniu paraigües, Armenteres i Perciba, o no?
En tenim.
No, els banderes no, eh? Bueno, doncs...
Home, Jordi, t'he avisat, eh?
Diumenge ja tindrem algun constipat.
Vaig amb un micròfon amb una mà.
Sí,
vaig amb el telèfon a l'altra, perquè clar, hem de rebre missatges.
I el paraigua ja no hi ha
abans. Heu de comprar una gorra d'aquesta.
Doncs paraigua capelina.
Un paraigua, sí.
De cap. Una gorra d'aquesta amb paraigua incorporada.
Armenteres, compra't la gorra aquesta, que es posa al front i que et fa com una mena de visera.
Ja. No, aquí el preparat és el Perciba, que ha vingut amb capelina. T'ha vist el missatge del matí, ha vingut amb capelina el Perciba.
Ara. 2 minuts i les 10. Després t'ho torno a preguntar, Martí. Ara tornem, un moment.
RAC 1.
A Barcelona, com a casa, som ben diferents però sabem fer equip. Mantenim net el carrer i reciclem. Cuidem l'espai que compartim. Perquè Barcelona... Hola! També és casa nostra.
Més de 9.000 professionals i tu, fem equip per Barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Sabíeu que la gastronomia és una carrera plena d'oportunitats i sortides professionals?
Descobriu Barcelona Culinary Hub. Oferim cicles formatius i grau universitari en gastronomia. Un lloc on els teus fills podran desenvolupar la seva passió i convertir-la en professió.
Estudia amb referents de la cuina que t'ensenyaran la recepta de l'èxit al Barcelona Culinary Hub, un centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
Més info a barcelonaculinaryhub.com.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creublanca.es.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig, a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigue solidari i corre per la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del